Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 14 de febrer del 2026 podríem parlar del vent, de les alertes, dels trens, de Salvador Illa, de tram, de l'habitatge, de la multireincidència, de qualsevol dels temes que aquest 2026 ens assetgen i no ens deixen respirar sense que aparegui una altra notícia que li passa al davant i ens faci pensar que el món tal com l'hem conegut s'acaba. Podríem fer qualsevol d'aquestes portades, seria el més normal. O bé, en aquests temps que corren d'incertesa, podríem buscar refugi en alguna cosa coneguda. Una veu familiar que soni a casa, algun tema que donem per descomptat perquè sempre ha format part de les nostres vides i tampoc ens hem plantejat mai la vida sense ell. Fa 40 anys, els que hi eren cantaven allò de «Vine a la festa» i «Profilàctic no em fa fàstic». Fa 30 anys, els que ens hi vam sumar, ho fèiem amb pantalons curts i els genolls pelats mentre cridàvem que jo vull ser rei. D'adolescents, alguns ens vam arribar a decolorar els cabells de color groc canari mentre taral·lejàvem que «Ningú ha demanat, però fa un bon dia», i a base d'hòsties ens vam adonar que la vida és bonica però a vegades complicada. Respira, mala cara, agost... I ja d'adults, quan no esperes cap regal, ens hem topat amb tresors com Blue Tag, Corbus o Atracament a la Caixa. Avui, al suplement, Lluís Gavaldà.
Si jo em pensés que ja tot el que faré ara serà pitjor del que he fet, hauria de plegar. Això pot quedar sobrat, però jo ho crec sincerament. Els pets ja no ens fa falta fer més discos, ja n'han fet un món. O sigui, el món ja no necessita més cançons dels pets. N'hi ha 140, tio. Escolta les que han fet i ja està, no? Si n'hem de fer alguna de nova... que sigui de cara i ulls. Almenys intenta-ho. Ara, també t'ho dic que quan començo el treball de fer cançons, sempre penso que se m'acabaran. O sigui, entre estar en un escenari, sentir-te adorat per 6.000 persones, estar a casa mirant una sèrie de Netflix, no hi ha color, no? És que arriba un punt en què te n'adones que el tema aquest de l'escenari és una droga més dura que la heroïna i que la... perquè enganxa tant... que fins i tot els que ja no els hi cal, ho continuen fent.
Per tant, no plegareu mai.
Sí, plegarem quan no ens puguem aguantar els pets.
Què en diríem de Lluís Gavaldà si hagués nascut a Liverpool, a Manchester o a Birmingham? Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.
De seguida repassem com pot afectar aquest vent les rues de Carnestoltes previstes per avui a moltes poblacions de Catalunya que poden quedar afectades per aquesta borrasca oriana. Ens portarà de nou una jornada amb ratxes que poden arribar fins als 100 km per hora al Pirineu, a l'Empordà, a comarques de Tarragona, al sud de Lleida. Això sí, no tindrà res a veure amb el vendaval que vam viure dijous, en què el risc era extrem. Tot i així, Protecció Civil demana no baixar la guàrdia. Jofre Genué, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Com es preveuen aquestes properes hores a Catalunya?
Doncs una mica hem d'estar pendents d'aquest vent avui de mantenir-se, sobretot a les Terres de l'Ebre, extrem sud del Camp de Tarragona, zones elevades del Pirineu amb aquest torb avui ben present. Per tant, res de fer alta muntanya avui. I també la tramuntana, tot i que la tramuntana una mica més moderada, especialment afecten més potser l'Alt Empordà per sobre el Cap de Creus, en tot cas és al llarg del dia que també aquest vent s'ha d'anar enfortint, perquè de moment, doncs, el més intens a les Terres de l'Ebre. S'ha arribat als 147 km per hora al Mas de Barberans, o 134 a l'Hospital de l'Infant, 133 al Perelló, també 133 a Espot, a la cota 2.500, a les zones elevades del Pirineu. Per tant, aquests vents tan bastant forts que avui mantenen aquests avisos en tota aquesta àrea. Són ratxes de vent que són fins i tot una mica més fortes que les de fa un parell de dies en aquests sectors, no pas a Catalunya, perquè es va arribar a superar els 160 a Puigdesolles, per exemple, però evidentment són zones també habituades al vent. Per tant, no està afectant aquest episodi de vent a zones molt poblades, però s'ha d'anar amb compte, evidentment, amb els efectes que pot provocar aquestes ventades, que no acabaran de fluixar del tot ben bé fins demà a la tarda. Fora d'aquest factor, tindrem en compte la nevada intensa, especialment a l'Aran, nord del Pallars Sobirà, ben bé fins a darreres hores. Hi ha avisos per sobre dels 2.000 metres d'acumulacions de 40 centímetres, especialment al vessant nord, i també amb tendència a fluixar ja a partir de demà. I, de fet, a la resta del territori, sobretot doncs, a la Catalunya central, també a interior de les comarques de Girona, fora del Pirineu, doncs aquí bonança amb sol i ascens de les temperatures i anunciem ja, per fi, un episodi d'anticicló. És a dir, que s'acaba aquest reguitzell de borrasques que ens han anat visitant darrerament. Parlem dels propers dies de més tranquil·litat amb ascens de la temperatura.
Gràcies, Jofre. Respecte a aquest episodi de vent de dijous, encara continuen ingressades 3 persones. De les 9 ingressades en un primer moment, 5 ja han rebut l'alta, una ha acabat morint. Es tracta d'aquesta dona de 46 anys a qui li va caure a sobre part d'un sostre de la nau industrial on treballava a Barcelona. Va ser un episodi molt extrem. També avui s'ha activat el pla Procicat per fortunatge a l'Empordà i es manté la prealerta per neu a la Vall d'Aran, al Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies d'aquest dissabte. Comencem amb una informació de servei. Tallada la P7 a aquesta hora a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per, en sentit nord, a causa d'un accident. Es desvien els vehicles per la sortida 297 per l'N340. Per tant, atenció, si esteu circulant per la P7, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, sentit nord, vigileu amb aquest accident i quines afectacions hi poden haver pel que fa al trànsit. Ho anirem actualitzant de seguida, tan bon punt ens arribin actualitzacions de l'estat de la xarxa viària a aquesta hora. En un cap de setmana de rues de carnaval en molts punts de Catalunya que es veuran afectades per aquest vent, especialment a la Costa Brava, amb el que explicava el Jofre. Les primeres rues cancel·lades han estat precisament en aquesta zona, a Llançà. Han traslladat els actes el dia 28 de febrer i l'1 de març i a Sant Feliu de Guíxols faran la rua divendres que ve. A diferència de dijous, en què la Generalitat va enviar les alert a tot Catalunya, va anul·lar activitat lectiva, esportiva i de lleure, aquest cap de setmana les decisions recauen a mans dels ajuntaments i, per tant, seran decisions molt quirúrgiques, municipi a municipi. Sergio Delgado, subdirector general de Programes de Protecció Civil.
Si al municipi concret es coneix que el vent acostuma a bufar més fort en un determinat àmbit del municipi on ha de travessar la rua, seria recomanable que aquella rua s'adapti de manera que no passi per aquella zona que és més ventada. Si tenim elements com poden ser tanques o similars per obres, doncs o bé retirem aquells elements o bé canviem el recorregut d'aquella rua.
El vent, en canvi, no ha afectat aquestes últimes hores la rua de Roses. Malgrat l'amenaça de pluja i vent, la rua s'ha pogut fer amb normalitat. Al Garraf sí que es van endarrerir els primers actes per la pluja, però finalment es van poder fer tots. A Vilanova i la Geltrú, la rua de la Ribu va donar la benvinguda al rei Carnestoltes. Des de Vilanova, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia. El Carnaval vilanoví ja té el seu rei Carnestoltes. Ahir al vespre va prendre el control de la ciutat i va organitzar una rua basada en la sàtira i en les ganes de ballar i passar-ho bé.
Carnestoltes, el rei de la festa i de tots els merders. Només jo mano dins aquest carnaval, el nostre gran carnaval on tot s'hi val.
La festa ha continuat fins fa poques hores a la plaça de la Vila. Avui serà un dia de transició abans de les comparses de diumenge en què les disfresses queden arraconades pels mantons de Manila, els clavells i les barretines i sobretot per les guerres de caramels. A Sitges aquest matí es viurà l'esbojarrada cursa de llits disfressats. És dia de fardo o sàtira abans de donar pas diumenge a la primera de les grans rues, la de la disbauxa, plena de plomes i lluentons.
Tot això pel que fa a Vilanova i la Geltrú. Per ara es mantenen també les rues altres municipis com Platja d'Aro, Palamós o Roses, que aplegaran més de 5.000 persones cadascuna. Són les més multitudinàries de la Costa Brava. També la rua de Torelló, una de les més nombroses de la Catalunya central. I avui festa grossa també a Solsona. El protagonisme de la festa al centre la proclamació del Mataruc d'Honor, que tindrà lloc a 12:15 de la nit, seguida dels ballets i la tradicional penjada del ruc des de la Torre de les Hores, que és un moment apoteòsic d'aquesta festa. El sector de l'oci nocturn rep amb optimisme el cap de setmana de Carnaval i esperen que es noti en un augment de facturació. Ho ha explicat aquesta emissora el secretari general de la FECAS ARM, Joaquim Boades.
Bé, doncs les previsions, donat doncs, que coincideix Carnestoltes i Sant Valentí, doncs creiem doncs, que aquest de setmana la facturació serà d'entre un 30 i un 50% superior a la d'un cap de setmana normal sense aquestes celebracions. No?
Les localitats costaneres són les que pateixen més la baixada de facturació durant l'hivern i seran les més beneficiades pel Carnestoltes. També amb motiu del Carnaval, durant tot el cap de setmana es fan més controls d'alcoholèmia i de drogues, sobretot a les carreteres pròximes a les rues més nombroses. El dispositiu és de més de 300 agents i els controls es fan aleatòriament per tot el país, però amb especial incidència al voltant de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Torelló, Solsona i Platja d'Aro. El País Valencià aquest cap de setmana també estan molt i molt pendent d'aquest vent que bufa amb forta, amb fortíssimes ratxes, amb alerta vermella, sobretot a Castelló, on es poden registrar ratxes de vent de 140 km per hora. La previsió de vent extrem ja ha obligat a suspendre en diverses localitats de Castelló les rues i les desfilades de Carnaval. I a la ciutat de València també s'ha ajornat la celebració de l'any nou xinès, Pepa Ferrer.
El País Valencià Les Alert va començar a sonar ahir divendres de nou. Aquest dissabte hi ha decretada una alerta roja a la comarca de Castelló. Allí s'espera el més crític del temporal. Per això s'han suspès les activitats esportives, s'han tancat espais públics a l'aire lliure i el Carnaval de Vinaròs, un dels més importants, ha cancel·lat la desfilada. La cooperativa Consum ha decidit tancar tots els establiments a Castelló. Ja ho va decidir després de la dana del 2024. Tancaria els supermercats quan hi haguera alerta roja i també ara ha decidit suspendre la venda online. A la població se li demana extremar la precaució, evitar desplaçaments i també evitar trucades innecessàries al 112. Una altra lliçó de la dana. En aquell episodi, el 112 es va col·lapsar.
Avui es reprèn la circulació de trens de Rodalies entre Manresa i Cervera de la línia RL4, segons el calendari que ha fixat la Generalitat i el Ministeri a la crisi de Rodalies. Quedaran pendents de reobrir els trams Sant Sadurní-Martorell de l'R4 Sud, Reus-Ribarroja de l'R15, Martorell-Granollers de l'R8 per viatgers i el tram de l'R3 on no es fan les obres de desdoblament. Pel que fa als gairebé 200 punts amb limitacions de velocitat que s'han establert arran de les inspeccions per l'accident de Gelida, un centenar s'aixecaran a començaments del mes d'abril. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, explica què passarà amb la resta.
Y el horizonte que tenemos de finalizaciones este año. Por tanto, si todo fuera bien, a finales de este año, pues Rodalies tendría una situación mucho mejor desde el punto de vista de limitaciones temporales de velocidad. Prácticamente se reducirían el 90%.
Un altre dels punts polèmics són els túnels del Garraf. Les plataformes d'usuaris ja havien alertat del mal estat de la infraestructura, però unes imatges fetes amb dron des del mar han acabat d'indignar les persones que habitualment passen per aquestes vies. Els usuaris de l'R2 Sud i els regionals del Corredor Sud. Segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, el pas de trens per aquesta àrea és segur.
Malgrat el que veiem a les imatges, se'ns dona certificació que és compatible amb el servei comercial. Això no obsta que efectivament hi havia unes obres planificades, que a l'estar planificades vam dir, doncs, mirem d'accelerar-les perquè puguin realitzar-se aquest mes de març, i això és el que hem fet.
Els alcaldes demanaven la gratuïtat de la C-32, els ha contestat que no entren les prioritats del govern, tot i que no es descarta del tot. Mentrestant, els empresaris i el RAC reclamen el traspàs total de Rodalies. Foment del Treball, el RAC i la Cambra de Barcelona han presentat una comissió que farà trobades amb empreses, agents econòmics i partits per analitzar l'estat de la mobilitat i les infraestructures a Catalunya i trobar una solució al marc salvari de Rodalies. Josep Sánchez Llibres, el president de Foment.
Una comissió, per cert, que volem que sigui oberta a tothom, amb l'única voluntat de poder oferir solucions, de sumar i no de restar. Serà una comissió positiva i propositiva. No venim a criticar a ningú ni a destrossar res. Al contrari, creiem que la situació de la mobilitat té una solució.
Un to, per cert, el de Sánchez Llibre, molt més amable després del xoc de la patronal amb la Generalitat arran del comunicat dels empresaris en què carregaven contra el nou sistema de finançament pactat entre Esquerra i el PSOE. Un sistema que la patronal considera del tot insuficient i que va provocar un enrariment de les relacions de Foment amb el president Salvador Illa. Justament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, tornarà dilluns al Palau de la Generalitat.
Sant Antoni, alcalde, l'equip de govern i el consistori d'Escó, agraïment i reconeixement a la seva tasca de millora dels serveis públics.
Aquesta va ser l'última aparició en públic del president Illa. Era el 17 de gener en un acte a Escó. Després va ingressar per aquesta osteomielitis púbica i ha estat de baixa un mes entre l'ingrés a l'hospital i la recuperació a casa. Dilluns, el president reprendrà gradualment aquesta agenda. Començarà amb una declaració institucional a primera hora, a les 8 del matí, del mateix dilluns, i l'endemà dimarts a la nit concedirà una entrevista a TV3 i Catalunya Ràdio amb l'Ariadna Oltra. Una reincorporació, la del president Illa, que arriba en un moment convuls políticament marcat per incidències com la crisi a Rodalies, el tall de l'AP7, els temporals de pluja i vent, les vagues i protestes dels sectors agrícola i el docent, i a tot això encara s'hi ha d'afegir la petició de Junts, que rebrà el retorn del president amb ganes perquè li demana al president de la Generalitat que es plantegi una qüestió de confiança.
No sé si el president Illa, que espero que es recuperi el més ràpidament possible, davant de tot això, igual s'hauria de rumiar al plantejar una moció de confiança en el Parlament. Igual s'hauria de rumiar. Per responsabilitat, una ha de debatre en el Parlament si segueix tenint la confiança o no per ser president.
Són les paraules del vicepresident de Junts, Antoni Castellà, en una entrevista a l'hemicicle de 3Cat Info. Ha posat aquesta possibilitat damunt la taula, aquesta qüestió de confiança. Ha descartat, però, impulsar una moció de censura contra Salvador Illa. Una altra carpeta que Illa tindrà damunt la taula és la dels pressupostos, que per ara sembla que continuen ben encallats. Esquerra retirarà la seva proposta de llei al Congrés perquè la Generalitat recapti l'IRPF, segons expliquen diverses fonts dels republicans aquesta emissora. Era un dels requisits d'Oriol Junqueras per pactar pressupostos, però Hisenda s'hi ha tancat en banda. Mentrestant, el govern i els comuns han fet aquest divendres la tercera reunió de la setmana per negociar els comptes. A la sortida, el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, ha assegurat que estan lluny de tancar un acord i que no hi ha avenços en frenar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya.
Hem fet una proposta, tenim un projecte de llei registrat al Parlament, creiem que és la base sobre la qual construir l'acord, però necessitem que el govern ens digui si no, o en tot cas que ens plantegi una contraproposta que a dia d'avui no tenim.
La CUP, mentrestant, ha registrat al Parlament la seva pròpia proposta de llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge a tot Catalunya, però no ho vinculen a l'aprovació dels pressupostos. Hisenda sospita que el despatx vinculat a l'exministre popular Cristóbal Montoro va rebre com a mínim 850.000 euros d'empreses gasístiques a canvi de legislar a favor seu. És un informe enviat al jutge de Tarragona que porta la causa. L'agència tributària diu que el negoci fundat i presidit per l'extitular d'Hisenda cobrava les quantitats de forma fragmentada i recurrent i les camuflaven conceptes com primes d'èxit. Tot plegat entre el 2011 i el 2019, coincidint amb la segona etapa de Montoro al govern espanyol. El magistrat investiga si l'exdirigent del PP va utilitzar la seva posició per fer reformes fiscals favorables a companyies del sector del gas a canvi de comissions. Passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Atenció a aquesta notícia perquè avui ens hi aturarem una bona estona. El 96% de les denúncies per ocupacions o intents d'ocupació que hi va haver el 2025 a Catalunya van ser en pisos que estan buits de manera permanent. Per tant, només el 4% van ser en pisos habitats o segones residències. Són dades dels Mossos d'Esquadra que asseguren que el perill que ens ocupin el pis on vivim o la segona residència és pràcticament inexistent. A més, la policia recorda que si ens entren a casa, on fem vida habitualment, no és una ocupació, sinó una violació de domicili. I, en aquests casos, s'actua immediatament. Ho explica la comissària i la sotscap dels Mossos, Alicia Moriana.
Torno de la feina i vaig a dormir a casa meva, em trobo gent que està a casa meva. Evidentment, que no poden dir és, no, ara farem un judici. Allò és una violació de domicili. Per tant, una violació de domicili, la policia va i actua.
Més dades. 8 de cada 10 ocupacions són en pisos que pertanyen a grans tenidors, a bancs o a fons d'inversió. En general, el total de denúncies per ocupacions consumades el 2025 va baixar un 20% respecte a l'any anterior. El tema de les ocupacions dona per molt, genera debat social. Quan en parlem habitualment sentim algú que diu allò de m'ocuparan la casa quan vagi a comprar el pa o els ocupes estan sobreprotegits i els propietaris desprotegits. Què hi ha de cert a tot això? Avui fem tertúlia amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz i sumem a partir de 9:15, el suplement al cap de verificació de 3Cat Info, el Carlos Baraiber. Aquest matí estem pendents de la conferència de seguretat de Múnich. A les 9 està prevista la intervenció del secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, en una trobada en què Europa i els Estats Units coincideixen a dir que el vell ordre mundial ha deixat d'existir. Tot i això, els líders europeus intenten refer ponts amb Washington, on el marc de l'OTAN, en el marc d'aquest OTAN, però planten cara a Trump i assumeixen que Brussel·les s'ha de valer per ella mateixa. Enviat especial a Múnich, Jordi Regàs, bon dia.
Bon dia. Els líders europeus aquest divendres han volgut destacar a la Conferència de Seguretat de Múnich la importància del paper de l'OTAN davant d'uns Estats Units que es veuen cada cop més com un aliat en el que no es pot confiar del tot. Són paraules de Friedrich Merz, el canceller alemany.
Being a part of NATO...
Formar part de l'OTAN no és només un avantatge competitiu per a Europa, també és un avantatge competitiu pels Estats Units. Així doncs, reparem i revifem junts la confiança transatlàntica.
Transatlantic Trust.
Qui també ha intervingut aquest divendres al vespre ha estat el president de la República Francesa. Emmanuel Macron ha exigit que Europa s'ha de convertir en una potència geopolítica, ha demanat respecte pel vell continent i ha destacat el paper de l'OTAN en benefici de tots.
When we are democracies...
Aquesta Europa serà una bona aliada i un bon soci per als Estats Units d'Amèrica. Serà un soci que respectarà i serà respectat.
And we have to be respected.
La intervenció de Marco Rubio, el secretari d'Estat dels Estats Units, i també la de Volodymyr Zelensky són les principals d'aquest dissabte. A la tarda també hi haurà per primer cop a la Conferència de Múnich la intervenció d'un president espanyol. Pedro Sánchez participarà en una taula rodona per parlar de l'enfortiment de la cooperació transatlàntica.
I ara ens fem ressò de la polèmica arran d'aquestes paraules de la relatora especial de les Nacions Unides pels territoris palestins, Francesca Albanese, que han provocat la indignació de diversos països europeus.
We now see that we as a humanity have a common enemy.
La setmana passada, referint-se a Israel, va fer servir l'expressió enemic comú de la humanitat pel genocidi a Gaza, ho va dir en una videoconferència a Doha organitzada per Al Jazeera. Doncs bé, França, Alemanya i la República Txeca han demanat la dimissió d'Albanese per aquestes paraules i també han criticat durament els governs d'Itàlia i Àustria que l'acusen de difondre discursos d'odi. Albanese, però, es defensa dient que han tergiversat el seu discurs i que ella no es referia a Israel com a enemic comú, sinó que parlava d'un sistema. Un col·lectiu independent de treballadors i extreballadors de l'ONU i Amnistia Internacional han demanat als països que han atacat Albanese que rectifiquin. Creuen que es basen en un vídeo deliberadament trucat per tergiversar i malinterpretar el missatge i han instat els països europeus a condemnar més enèrgicament els crims d'Israel en lloc d'atacar una experta de les Nacions Unides. Aquesta matinada els Estats Units han atacat una nova suposada narcollanxa en aigües internacionals del Carib i han mort els tres tripulants. La Casa Blanca continua amb la seva ofensiva davant de la costa de Veneçuela, mentre aixeca les sancions contra el petroli veneçolà i ara dona via lliure a Repsol i altres grans petrolieres per operar al país. La transició pilotada per Washington avança tal i com estava previst. De fet, fa uns instants, el govern veneçolà ha alliberat 17 presos polítics més, com ha anat fent els últims dies. En aquesta normalització de relacions, Trump ha anunciat que anirà a Caracas, tot i que no ha dit quan. Una visita que genera sentiments oposats entre els veneçolans.
Esperamos que venga para ver si realmente nuestra situación como Venezuela se resuelve.
Los que no lo quieren van a tener que aceptar que esta es la nueva realidad. Para este tiempo ya vamos a tener mejores sueldos y la gente va a estar mejor económicamente.
Des de Washington, més detalls, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Donald Trump té la intenció de visitar Venezuela. No ha deixat clar quan ho farà, però podria ser aviat, perquè segons ell mateix, les relacions entre Washington i Caracas són molt bones. De moment, els Estats Units han reactivat les llicències d'explotació de gas i de petroli a les multinacionals que han passat pels sedars de Trump, Chevron, Shell, BP, Eni o Repsol. Donald Trump està satisfet amb la col·laboració amb Delcy Rodríguez, qui fins fa un mes i mig encara era la mà dreta de Nicolás Maduro i ara és la presidenta de la Venezuela tutelada des de Washington.
Tenim una molt bona relació amb la presidenta de Venezuela, com sabeu. Estem treballant molt estretament. Les nostres grans companyies petrolieres hi aniran, extrauran el petroli i el vendran per molts diners. I després Venezuela es quedarà una gran part d'aquests diners i la relació que tenim ara mateix amb Venezuela jo diria que és de 10.
En la línia d'aquesta bona sintonia, els Estats Units han anunciat l'enviament de 6 tones d'ajuda mèdica a Venezuela.
Doncs precisament aquesta matinada Donald Trump ha visitat les forces especials que van capturar el president Nicolás Maduro. Des de la base militar a Carolina del Nord, el president nord-americà ha parlat sense pèls a la llengua sobre l'altre front internacional que té obert, que és el de l'Iran. Mentre les negociacions entre els dos països avancen amb molta dificultat, Trump ha parlat obertament d'enderrocar el règim dels ayatolàs.
Sembla que això seria el millor que podria passar. Durant 47 anys han estat parlant i parlant i parlant. Mentrestant hem perdut moltes vides mentre ells parlaven.
En aquest sentit, Washington ha enviat el portaavions més gran que fins ara tenia el Carib, el Gerald Ford, cap al Golf Pèrsic, on fa setmanes que ja n'hi ha un altre de desplegat. Malgrat aquesta pressió sobre Teheran, les converses es reprendran dimarts a Ginebra amb una delegació encapçalada per l'enviat especial de Trump, Steve Witkoff, i el seu gendre, Jared Kushner. El mateix dia a la tarda, i també a la ciutat suïssa, els nord-americans es reuniran amb representants de Rússia i d'Ucraïna. Plou sobre mullat a Cuba, que agonitza per la falta de combustible. Aquesta matinada una refineria de petroli s'ha cremat a l'Havana.
Algo grande pasó en la refinería. No, está cogiendo una fuerza terrible.
L'incendi de grans dimensions no ha provocat ferits. És una gran columna de fum que ha cridat l'atenció de molts cubans que han vist com es cremava el magatzem de la refineria que contenia productes en desús. Segons les autoritats, el foc no ha afectat les zones on es processa el petroli. La falta de combustible també afecta el turisme perquè els avions no poden repostar. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha ofert Mèxic com a pont aeri perquè les aerolínies hi facin parada.
Si lo pide la Cuba, pues habría esas condiciones, por supuesto. Ah, sí, pero pueden cargar, pues, pueden venir a México, eso sí. Sí, de hecho, los vuelos mexicanos, de aerolíneas mexicanas, no están cerrados a Cuba porque pues aquí hay turbocina.
5 minuts per arribar a 8:45 del matí després de la vaga de mestres d'aquesta setmana. Avui a Madrid, a partir de les 12 del migdia, està convocada també una manifestació unitària de metges en què també hi participa el Sindicat de Metges de Catalunya. Aquest sindicat, a més, també ha anunciat que la setmana que ve dos dies de vaga faran a Catalunya, dilluns fins la matinada de dimarts i divendres fins la matinada de dissabte. Unes mobilitzacions que s'emmarquen en una vaga de metges de tot l'Estat que és d'una setmana cada mes fins a arribar a l'estiu. Jornades de vaga que es fan en un context en què les llistes d'espera per a una operació continuen per sobre dels 4 mesos i mig, segons xifres del Servei Català de la Salut analitzades per l'ACN. Les dades del desembre del 2025 apunten que gairebé 210.000 ciutadans estan pendents d'una operació, una xifra similar a l'any anterior. D'altra banda, el temps d'espera per una visita a l'especialista és de 4 mesos. Això són 10 dies més que l'any 2024. Avui també comença un nou període de vaga dels 140 treballadors que controlen l'estacionament a les zones blaves, verdes i les exclusives per residents i les places per motos i autocars a Barcelona. El motiu d'aquestes aturades ve d'un conflicte enquistat des del 2022 entre l'empresa Barcelona Serveis Municipals i els sindicats. Una sentència recent ha donat la raó als treballadors que van denunciar que l'empresa havia modificat les condicions laborals saltant-se el conveni col·lectiu vigent. El delegat de Comissions Obreres del Comitè d'Empresa de Barcelona Serveis Municipals, David Martínez, ha fet aquestes demandes en declaracions a 3Cat Info.
Eliminar un dia de doblatge, que és un dia de torn partit a la setmana, que ens retornin tots aquests diners sostrets perquè no estava justificat el treballar els diumenges i festius, i així ho diu la sentència.
Falten només 6 mesos, només 6, per l'eclipsi total de sol del dia 12 d'agost, que serà visible amb tota la seva magnitud a casa nostra, sobretot al sud del país. Cal tenir en compte que la totalitat absoluta de l'eclipsi, és a dir, el moment exacte en què el dit de dia es fa de nit, és molt curta i passarà cap a 8:45 del vespre, és a dir, quan el sol ja estarà molt baix, la qual cosa exigeix tenir bona visibilitat de l'horitzó. El divulgador científic i col·laborador d'aquest programa del suplement, el Joan Anton Català, ens explicava ahir, durant el Dia Mundial de la Ràdio, des de Tarragona, que aquesta ciutat serà una de les que gaudirà més i millor d'aquest eclipsi.
Tarragona tindrà un minut de totalitat.
Un minut, eh?
Un minut, en què es farà fosc absolutament, el vespre del 12 d'agost, i serà, jo crec que Tarragona serà l'epicentre d'aquest eclipsi a Catalunya, perquè, torno a dir, no hi ha cap altra ciutat que pugui treure pit de la manera que Tarragona podrà treure si tot va bé i no hi ha núvols.
Un eclipsi que, sens dubte, també repercutirà directament al sector turístic. I, de fet, a les Terres de l'Ebre i en els punts propers de la demarcació de Tarragona, l'eclipsi solar ja s'està notant des de Tortosa, a Jordi Barranca.
La data coincideix en plena temporada alta de turisme. El sector, particularment les cases rurals, ja estan notant un augment de les reserves i també de nous perfils. Pilar Miró, presidenta de l'Associació de Turisme de la Terra Alta.
Hi ha reserves, hi ha hagut reserves bastant adelantades de gent, de llocs, eh? A mi m'han trucat des dels Estats Units.
El centre serà l'Observatori de l'Ebre Roquetes, però també hi ha altres punts destacats que ja ho estan notant. Xavier Guardià, portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de la demarcació.
El que ho ha notat més, doncs, són, per exemple, la gent de Prades, no? I també, segurament, doncs, a Terra
Terres de l'Ebre, en espais potser més petits, en espais més rurals.
I sobre la taula, un repte més, la gestió dels visitants en pobles petits. Enric Adell, president del Patronat de Turisme de la Diputació.
L'eclipsi no es veurà igual a tots els llocs, per tant, han de ser capaços que aquells llocs més menuts, en un difícil accés, que no, que allí tindre ben preparada tota la logística i tots els temes de protecció.
En alguns casos, el sector també explica que hi ha hagut casos d'augment dels preus d'entre un 30 i un 50%.
Doncs aquest eclipsi que viurem amb moltíssima intensitat a l'antena de Catalunya Ràdio, sens dubte. Tenim 6 mesos per anar fent xup-xup i cada diumenge també totes les claus d'aquest eclipsi les comentem al suplement a la Terra Esplana amb el Joan Anton Català. A la crònica cultural, una mica de música. Així ha sonat la cantant anglesa Rey al Palau Sant Jordi de Barcelona. El recinte s'ha omplert per rebre una de les veus més potents del soul, pop i l'R&B actual en l'únic concert que fa tot l'estat, i ha assistit l'Ivan Olmos.
El títol de la gira ja ens en feia spoiler. El concert vindria farcit de nova música. La londinenca Rey va presentar ahir el seu nou disc, This Music May Contain Hope, que no veurà la llum fins a finals de març. Ho va fer descalça i enredada en el cable del micro, com ja és habitual en ella, en un escenari vestit de lluentons i vellut vermell i en companyia d'una gran orquestra. El moment més esperat de la nit no va trigar a arribar. El Palau es va enfonsar amb el redoble de tambors de Where Is My Husband, l'únic avançament del seu pròxim àlbum. En un repertori que va transitar pel jazz, el soul, l'R&B i l'electrònica, no van faltar èxits com Susan, Escapism i Oscar Winning Tears. Girs vocals impossibles, lletres autobiogràfiques i molta teatralitat van convertir les dues hores de concert en una autèntica producció de Broadway. Rey va captivar ahir els fans i va demostrar als que s'entesten a catalogar-la com la nova Amy Winehouse que la seva veu no admet comparacions. El concert de Barcelona és l'avançada d'un any en què l'artista recorrerà el món amb una 70ena de dates confirmades.
Doncs de Rey passem a Eufòria. Si no m'entens en català, quarta gala d'Eufòria, en què el públic ha estat el gran protagonista aquesta nit de divendres perquè ha pogut triar quina ha estat la mecànica de la nit, si bé era una gala convencional o del revés, tot plegat amb un munt d'actuacions destacades com aquesta que sentim, la de Lian, que ha cantat el Montxeri Go Home de Fades i de Maria Jaume, i també aquesta altra peça. És la Monique, que s'ha posat en la pell de Sabrina Carpenter amb aquest Tears. També hi ha hagut temps per les balades. One Moment in Time, de Whitney Houston, que ha interpretat la Daniela, i també temps pels clàssics. No et fis de la calma, la cançó de Marina Rossell, que ha cantat la Noa, tot plegat per acabar ballant també amb el Gerard. Ella, la meva estrella. Ella, la meva estrella. El Gerard, que s'ha atrevit amb una cançó d'un dels membres del jurat, Estrella, de l'Alfred Garcia. Recordeu que no us fem spoilers de qui ha quedat eliminat, per si voleu recuperar el programa a través de la plataforma 3CAT. I ara anem fins a la Sala Villarroel, que estrena aquests dies Els fills, és la nova obra que ha dirigit el David Selves, amb les entrades exauridíssimes. Un text que compta amb repartiment de luxe que integren la Imma Vilarasau, el Jordi Buixaderas i la Mercè Arànaga. Es podrà veure als escenaris fins al dia 29 de març, Marta Vives.
David Selves es posa al capdavant d'un dels textos més punyents de Lucy Kirkwood, que posa el dit a la llaga en la responsabilitat que tenim amb les generacions que venen sobre el món que els estem deixant. El canvi climàtic, els desastres naturals, però també l'expiació de les culpes i les motxilles que carreguem. I és que aquests dos plans, el col·lectiu i l'individual, mouen uns personatges carregats de patetisme i contradicció. Mercè Arànaga.
Un recorregut molt més interessant, perquè per una banda estàs defensant punts de vista sobre la vida, sobre com vols, però per l'altra tens una lluita interna, que hi ha moltes coses amagades, moltes culpes no admeses, per exemple, en el meu cas, i per tant tot això també et modifica.
Jugar a la Lliga amb un Dream Team com aquest, que mostra la seva experiència, solvència i bon fer damunt l'escenari, és un èxit assegurat. I si a més ho fan amb un text que ens qüestiona, l'equació és perfecta.
Passen 3 minuts de 8:45. A ritme de l'Emparsos, la Sagrada Família, que celebra aquest cap de setmana una jornada de portes obertes amb motiu de les festes de Santa Eulàlia de Barcelona, copatrona de la ciutat. Portes obertes, però, que en què només podran entrar al temple els 8.500 afortunats que han guanyat el sorteig que aquesta setmana s'ha fet des del web per repartir de manera gratuïta les entrades. És el cinquè any consecutiu que la Sagrada Família celebra aquesta jornada coincidint amb la Festa Major d'Hivern de Barcelona. Justament aquest any es commemora l'any Gaudí i el dia 10 de juny està previst que s'inauguri la Torre de Jesús del Temple, de la qual ja s'han instal·lat els quatre braços. I ara anem fins a Ribes de Freser, on avui celebren el dia del seu patró, Sant Valentí. Justament aquest any en fa 360 que la tradició diu que el cos del sant va arribar a aquest poble del Ripollès. Avui les relíquies són a l'església de Santa Maria, Laia Claret.
Va ser el 16 d'agost de 1666. Miquel Sitjar i Serra és docent del camp d'aprenentatge del Ripollès.
Tenen presumpció de ser autèntiques les relíquies. No són les relíquies, és el cos sencer, perquè qui les dona és el mateix papa de Roma, en aquest religiós jesuïta fin de Ribes, que es deia Jacint Piqué. Tot això està com molt controlat.
Amb la Guerra Civil, l'església queda destruïda, però es va reconstruir el 1945. Ara bé, toca restaurar-la, segons Sitjar.
De coberta i hi ha filtracions d'aigua.
L'Ajuntament assegura que estan converses amb el bisbat per la restauració el 16 d'agost. Volen commemorar els 360 anys.
Pausa i de seguida els esports al cabrets de Hansi Flick després de 0-4 contra l'Atlètic de Madrid aquesta Copa del Rei, partit d'aquest dijous. Però ja hi ha xup-xup-xup-xup de qui creuen la remuntada. Ara de seguida l'Albert Benet amb els esports.
El suplement amb Roger Escapa. Ariadna Oltra entrevista el president de la Generalitat, Salvador Illa, després de gairebé un mes de baixa. Entrevista institucional al president de la Generalitat, dimarts a la nit a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
Que bé que et va el finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Finança les compres fins en 12 mesos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i de tot i més.
Finançament del 100% a la botiga, web i app del Corte Inglés.
Fins dimecres 18 de febrer per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
A vegades gran és només gran. I a vegades gran és just el que necessites. Descobreix el Dacia Bigster. Gran maleter, gran espai interior. Baix consum, a un preu petit. Vine i descobreix les motoritzacions híbrides i GLP amb etiqueta Eco de Dacia Bigster.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un nuevo rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ara Lidl Burger Meat Mixta per 3,49. T'estalvies un 16%. I amb Lidl Plus, musclo fresc, viu i net per 2,89. T'estalvies un 17%. Lidl, val la pena.
Toni Soler, Valeria Vegas i la Carme, a qui li han fet el primer trasplantament de cara de donant d'eutanàsia. Col·lapsa aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Escolta, sóc el súper del Corte Inglés. Déu-n'hi-do, quina varietat. Agafo salmó fumat al Corte Inglés Selection, que està amb la segona unitat al 50%, i també productes pels cabells, perquè Fructis, Olia i Skin Active de Garnier també tenen la segona unitat al 50%. Molt bé, no?
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 35% de descompte. Vine als Flash Days, només fins al 18 de febrer. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus.
Aquest 2026 Barcelona et convida a mirar-la com mai. Fins al desembre, la ciutat es converteix en la capital mundial de l'arquitectura, amb més de 1.500 activitats repartides pels 10 districtes. En trobaràs tota la programació al web capitalmundialarquitectura.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Som 3Cat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Dos dos quarts i mig de vuit del matí, broncada de l'entrenador del Barça, Hansi Flick, a la plantilla. Ahir, l'endemà de la dura derrota contra l'Atlètic de Madrid per 4-0, el tècnic alemany ja va pujar al tol descans del partit al Metropolitano, tu diràs, i va mantenir aquest malestar ahir en l'entrenament. Albert Benet, què tal? Bon dia.
Bon dia. Esport i Mundo Deportivo donen detalls del moment d'especial preocupació que viu Hansi Flick. Ahir va retreure als jugadors la falta d'actitud i compromís contra un Atlètic de Madrid que els va superar totalment. Flick va dir als jugadors que no van tenir ni l'esperit ni la intensitat necessàries i que van donar una imatge indigna d'un equip que vol títols. Al descans del Metropolitano, del partit, Flick va elevar el to com mai des que és entrenador del Barça. L'alemany està indignat amb el partit de l'equip, també amb les decisions arbitrals, i també està inquiet amb el fet que el club estigui en ple procés electoral.
I per la seva banda, el president interí del Barça, el Rafa Juste, que qualificava de vergonya l'arbitratge de dijous en declaracions d'aquesta casa, Catalunya Ràdio.
Juste avançava que demanaran explicacions per la revisió eterna del gol anul·lat a Cubarsí.
Ens van fotre allà una, per mi, una, com et diré jo, que vull qualificar-ho de vergonya, perquè està 8 minuts pendents d'una resolució, i com a president els hi vull dir que això, vull dir, no ho deixarem estar així, perquè el que demanem seran explicacions, no? No pot ser que hi hagin 8 minuts per veure què passa amb una jugada.
Per cert, també al Barça, el club blaugrana ha estat readmès a l'European Football Clubs després que fa uns dies formalitzés la seva sortida del projecte de la Superliga. Tot això abans del Girona-Barça d'aquest dilluns, en la 24a jornada de Lliga. El tècnic del Girona, Michel Sánchez, s'espera un Barça picat per aquesta derrota de dijous i a la vegada espera que el seu equip li faci mal, sigui capaç de sorprendre'l.
Són jugadors que tenen una arribada top i és el millor equip d'Europa en això. Vol dir que serà molt difícil defensar aquest equip. És la part més important, ser capaços de contrarrestar el seu atac, perquè saben que en alguna situació podem fer una passada a l'esquena i ser capaços de generar alguna ocasió.
Són declaracions de Michel també a Catalunya Ràdio. El Girona-Barça dilluns a les 9 del vespre.
I aquest migdia a les 2 i pel tot gira Espanyol-Celta.
Amb l'objectiu de trencar la ratxa de 6 jornades seguides sense guanyar, en què ha sumat un punt de 18. Manolo González, el tècnic.
El que hem incidit molt, doncs, bueno, una mica a tenir calma, a tornar a recuperar la versió que teníem abans de vacances, de Nadal. Des d'estar tranquils, intentar créixer, tornar a tenir aquesta calma, no tornar-nos rojos quan passa alguna cosa al partit que ens perjudica, ja sigui una decisió arbitral o una acció o un gol del rival.
Calero i Puado són baixa. Per cert que l'Espanyol ha identificat 4 persones implicades en el llançament d'objectes en el derbi contra el Barça i en el partit contra el Girona. Aquestes persones han estat suspeses com a sòcies.
Avui a la Lliga de Primera també jugarà el Madrid-Reial Societat a les 9 del vespre al Bernabéu. És un test exigent pel Madrid contra un dels millors equips de la Lliga en aquests moments.
L'equip basc encadena 9 partits sense perdre i està imbatut des de l'arribada de Pellegrino Matarazzo a la banqueta. El Madrid suma 7 victòries seguides a la Lliga i si avui també guanya es posarà líder provisional. Álvaro Arbeloa, tècnic del Madrid, va aprofitar ahir per tornar a Flick allò de pregunteu al Madrid, no sé, Escapa, si recordes aquell moment de Flick.
Sí, clar, com oblidar-lo, tira.
¿Qué opina de aquellos que desmerecen o le quieren quitar un poco de valor a esa clasificación por no haberse enfrentado todavía a ningún equipo de primera?
Has creado Madrid.
Sí, però la rèplica de l'Arbeloa és la que vull, perquè aquest ja l'he sentit 70 vegades.
Las semis de Copa, el Atleti y Barça, si lo viste, si lo disfrutaste y si también da cierto, digamos, sensaciones positivas de cara a que este Barça es más vulnerable de lo que parece. Gracias.
No tengo nada que comentar, preguntarle al Barcelona y a Flick.
Bé, és que no te'l creus, perquè s'ho porta preparat. Aleshores, la primera del Flick sí que és una improvisació molt brillant. I amb dots comunicatives, malgrat que entén el castellà perfectament, però no li dona la gana de parlar-lo. Però és que l'Arbeloa es nota que aquesta pregunta, no sé si està pactada, però se l'espera i fa la mateixa resposta, però amb molta menys gràcia i talent.
D'aquelles que ja tens clar que colaràs, eh? Arbeloa segur que va sortir a l'hora de premsa sabent que la colaria. Avui a primera també jugaran els partits Getafe-Villarreal a 16:45 i Sevilla-Alavés a 17:45.
I aquest matí també és notícia la portera del Barça, Cata Coll, que estarà un mes de baixa. Déu-n'hi-do també la plaga de lesions al Barça, eh?
Sí, la van operar ahir de la lesió al genoll esquerre i el primer partit que es perdrà serà el d'avui a casa contra l'Eibar a la Lliga F. Sí que estarà disponible Alexia Putellas. El partit començarà a 17:45. Abans, a les 12 del migdia, Badalona-Tenerife. I acabem amb una altra previsió del dia, als Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo. El català Nil Llop opta a medalla als 500 metres de patinatge de velocitat.
Joan Anton Català, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Què passarà al cel aquesta setmana?
Ja vàrem comentar la setmana passada, tenim l'oportunitat, que és difícil això, amb molta dificultat, però, de veure Mercuri. Mercuri molt baix sobre l'horitzó oest, just després de la posta de sol. Per altra banda, Saturn continua feble a la primera part del vespre i Júpiter exuberant durant tota la nit. Per cert, a nivell global, Roger, avui la notícia és un eclipsi anular de sol, però que serà dimarts, dia 17, però que si el vols veure te n'hauràs d'anar a l'Antàrtida.
Doncs no em va gaire bé.
No, a mi tampoc, a mi tampoc.
Però bé, tot el que sigui anar fent xup-xup per l'eclipsi del segle que viurem aquest estiu, ens va bé.
Molt bé.
A quina hora ha sortit el sol avui a Súria, al Bages?
A les 7:50.
I a quina hora es pondrà?
A les 18:24.
Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Temperatura a Súria a aquesta hora, Jofre Genuer?
Bon dia, doncs ara mateix tenen gairebé 7 graus, l'ànima ha sigut de 6, un grau més respecte a ahir, i una mica de vent, però és una de les àrees del país on el vent no és protagonista. De fet, hi lluirà el sol amb alguns núvols de vent, potser estones una mica de cel variable, però amb una temperatura que avui tendeix a suavitzar-se més, no només en aquest indret, sinó a gran part del país, amb un ambient agradable. Una jornada que, sobretot, tindrem en compte, per una banda, el temporal de mar de l'Empordà, les ventades, aquesta mestralada de primera categoria amb aquesta ratxa de 147 a Mas de Barberans, que podria ser un dels registres més importants que ha tingut aquesta estació, i bé, fins a 134 a l'Hospitalet de l'Infant, 133 al Parelló, també alta muntanya a Torp, amb aquests cops també, sobretot per sobre dels 2.000 metres, que superen els 130 km per hora, es pot 133 o 132 avui, i compta amb la nevada també a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà. S'ha d'enfortir una mica més aquesta nevada amb una cota neu que oscil·la entre els 1.200 metres, baixarà a la tarda cap als 900 o 700, sobretot en el vessant nord, i especialment a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, hi ha aquests avisos que indiquen que per sobre dels 2.000 metres, en l'episodi que més o menys pot començar a afluixar a darreres hores de la jornada, es poden acumular més de 40 centímetres de neu nova. Per tant, una mica de tot avui, però sobretot tant la neu en aquesta àrea del Pirineu com les ventades, molta precaució, hi ha avisos d'aquests cops de vent de més de 80, 90 o 100 km per hora amb risc alt, especialment a les Terres de l'Ebre i zones elevades del Pirineu. Això ha d'anar afluixant, sobretot a partir de demà, ho farà de manera progressiva, el mestral potser encara persisteix una mica a les Terres de l'Ebre, i el que indiquem, sobretot pels propers dies, és que els fronts i les borrasques comencen ja a viatjar més al nord, com a molt lliscaran cap a l'àrea del Pirineu, i a la resta del territori s'inicia un període de temps, per fi, d'anticicló, d'estabilitat i descens de les temperatures.
Aleluia, que digui aquell, Jofre? Ja, ja tocaria, una mica d'anticicló ens aniria bé i després ja que vingui el que Déu vulgui. A l'Ametlla de Mar, atenció, perquè a l'AP7 tenim la calçada tallada per arbres caiguts a la via. També un accident, ja a primera hora del matí, a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, per un camió bolcat a la via en un dissabte en què, com expliquem, es preveu complicat també a la mobilitat amb una de les principals carreteres de Catalunya tallada en el tram entre Vandellòs i Hospitalet de l'Infant. Per tant, ben atents també a aquesta AP7. Aquest temps que ens explicava el Jofre, aquestes ventades, és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
Bueno, últimament la teva dona també estava preocupada, o sigui, estava interessada en altres temes que tenien molt a veure amb el dia a dia policial.
Sí que és veritat.
I de la quotidianitat de Mossos d'Esquadra.
No, no perquè es vulgui fer mossa d'esquadra, eh?
No, bueno, però podria fer-ho, perfectament. T'imagines que un dia et digués, escolta'm, he fet una reflexió interna, m'apassiona tot aquest món policial i ho intentaré. Vull ser mossa d'esquadra.
Jo li donaria tot el suport, perquè això és estimar. T'he de dir que em sorprendria. No, no la veig, de policia. Ara, si es vol posar l'uniforme, doncs mira, endavant.
Aquest estiu ja gira dels Take That. Ho dic perquè, bueno...
Si et convido, no?
Potser si Maika no vol anar, doncs... Pues,
a mi Robbie Williams, si em convides, també bé, eh?
És gelós de la Maika.
Vaig amb la Maika, digue-li que
l'acompanyi. No es preocupi, tots.
Crec que hauria d'existir una mena de policia gastronòmica on, i que hi haguessin uns calabossos on hi tanquessis aquella gent que agafa tomata, la tritura, i te la suca amb un pinzell, amb un pa d'aquest precuinat de plàstic, i et diuen que allò és pa amb tomàquet.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És dissabte, 14 de febrer de 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Sergio Delgado.
Si el municipi concret es coneix que el vent...
El subdirector general de Programes de Protecció Civil demana als ajuntaments on avui se celebrin actes de carnaval que valorin si val la pena variar les rutes o cancel·lar-les per l'episodi de vent. A Castelló hi ha alerta vermella per ratxes que poden arribar als 140 km per hora i a Catalunya la P7 està tallada a l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord per un accident.
Francesc Albanese.
We now see that we as a humanity...
França, Alemanya i la República Txeca ha demanat la dimissió d'Albanese per haver dit que Israel és un enemic comú de la humanitat pel genocidi a Gaza. Ara Amnistia Internacional demana que rectifiquin.
Rei.
I així ha sonat la cantant anglesa al Palau Sant Jordi de Barcelona. El recinte s'ha omplert per rebre una de les veus més potents del soul pop i R&B actual en l'únic concert que farà Espanya.
Avui també és un dia que es compta amb tres xifres. La primera és el 850.000.
euros, la quantitat que el despatx vinculat a l'exministre popular, Cristóbal Montoro, va rebre d'empreses gasístiques a canvi de legislar favor seu. És el que sospita Hisenda en un informe enviat al jutjat de Tarragona que porta la causa.
96%.
Les denúncies per ocupacions o intents d'ocupació que hi va haver el 2025 a Catalunya, totes en pisos que estan buits de manera permanent. Per tant, només el 4% van ser en pisos habitats. Són dades dels Mossos d'Esquadra que asseguren que el perill que ens ocupin el pis on vivim o la segona residència és pràcticament inexistent.
8.500.
Les persones que podran entrar aquest cap de setmana a la jornada de portes obertes a la Sagrada Família amb motiu de les festes de Santa Eulàlia de Barcelona, copatrona de la ciutat, i podran entrar els afortunats que han guanyat el sorteig que s'ha fet pel web aquesta setmana.
Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i el Jaume Clotet. Un mateix 14 de febrer, en aquest cas d'any 2003, els científics van decidir sacrificar l'ovella d'oli, el primer mamífer clonat de la història.
Era el febrer del 1997 quan l'Institut Roslin d'Edimburg anunciava que havia aconseguit el primer mamífer clònic, l'ovella d'oli.
La d'oli tenia una greu malaltia pulmonar i per això van decidir sacrificar-la. Va viure només 6 anys, tot i que la vida mitjana de les ovelles és d'entre 10 i 15 anys. Tot i això, la seva clonació va servir per avançar en la medicina regenerativa.
La mort prematura de Dolly també ha servit per demostrar que la clonació humana, si és que té algun sentit, no serà possible en molt de temps.
23 anys després, la clonació humana encara és una utopia, per sort. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'un laboratori d'Edimburg, des d'una granja d'Alcarràs, o des de la rua de Carnaval de Platja d'Aro, mentre passegeu disfressats d'ovella queca, l'ovella queca del Carles Puyol.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
Marina Laminos, al diari Ara avui llegim, ens expliquen per què ens ha deixat d'escandalitzar que alguns polítics facin servir l'expressió fill de puta per referir-se a altres rivals polítics.
Sí, segurament us ha vingut al cap ara el me gusta la fruta de Ayuso, però la cosa no es queda aquí, ni molt menys. Vaja, li vam sentir dir fa unes setmanes a una regidora del PP d'un poble del País Valencià dirigint-se a Pedro Sánchez. Des de Vox, Abascal, vaig dir-li també a Sánchez que la seva mare no en té la culpa, però que ell és un xuloputes. I el màxim exponent dels insults, Donald Trump, els fa anar a tort i a dret. Doncs bé, ara expliquen que és cert que els partits populistes, sobretot els d'extrema dreta, han estat els encarregats de trencar amb aquesta correcció i de recórrer l'insult com a recurs polític. No per convèncer ningú del bàndol contrari, sinó per reforçar el sentiment d'identitat, per difondre l'odi al rival i per aquell nosaltres contra ells. La demonització de l'altre, expliquen en política, funciona. I és veritat també que al ministre Òscar Puente li hem llegit algun sac de merda dirigit a Vito Quiles, però matisen a l'ara que de moment aquests insults no són gaire habituals fora dels partits ultras i que, de fet, hi ha cert malestar dins del Partit Popular mateix per aquests estirabots de cridar fill de puta Pedro Sánchez o per l'al·lusió a la fruta d'Ayuso.
Sobre els discursos dels nostres polítics, i especialment també la tendència que ha marcat Donald Trump, avui a quarts de 12 ens visita Mònica Terribas. Segur que els apunts que hi posarà damunt la taula seran interessants de sentir. A La Vanguardia, la Isabel García Pagán dedica la columna a Gabriel Rufián, que apareix a les enquestes del CIS com un dels preferits dels espanyols per ser president del govern espanyol.
Sí, concretament la quarta posició, darrere de Pedro Sánchez, Santiago Abascal i Alberto Núñez Feijóo. I no només això, sinó que en algunes comunitats autònomes, com a Navarra, les Balears o també el País Basc, fins i tot abans a Feijóo. El seu èxit és especialment notable entre els joves de 25 a 35 anys i no l'han afectat gaire tots els cops de porta que s'han dut la seva proposta d'una aliança d'esquerres com a mur antifeixista. Això sí, apunta pagant que aquest paper de superheroi antifeixista li garanteix repetir com a candidat d'esquerra a Madrid. I què en diuen els republicans de tot plegat? Doncs Esquerra, li llegim apagant, inquieten més les seves contradiccions tàctiques que no pas els excessos mediàtics. Trenca amb la disciplina del partit, per exemple, quan surt a defensar el ministre Òscar Puente, mentre que Esquerra en demana la dimissió pel caos a Rodalies, però tot i això la direcció republicana repeteix que el rufianisme no suposa cap perill per al partit.
I acabem també llegint un article al diari Ara que explica per què estem dissenyats els humans perquè ens agradi l'escudella.
És un tema que va més enllà del vessant sociològic d'aquest plat nostrat, un estil de vida dins d'una olla. També té una base científica, ho explica la Rosa Rodon perquè se n'ha parlat al Fòrum Gastronòmic de Girona. Els nens de 6 mesos prefereixen líquids dolços, salats i que tenen umami en lloc de l'aigua sense gust. Per què? Doncs perquè el nostre cos està dissenyat perquè li agradi allò que necessita. I, bàsicament, necessitem sal. Els mamífers tenim uns receptors que detecten el sodi i que, a més, estan lligats als receptors de plaer. Per tant, ens agraden les coses salades i, a més, l'escudella també és medicina. Fa 500 anys ja se'n donava als malalts i s'han fet diversos estudis que expliquen que donar sopa a malalts terminals millora el seu estat de salut perquè els fa baixar l'estrès.
Al New York Times, Albert Postils, descobrim com viatgen els ultrarics.
Els viatgers multimilionaris d'avui, llegim, volen atenció personalitzada, volen hotels amb un servei impecable i viles privades amb majordoms personals, volen no haver d'esperar ni fer cues i, sobretot, volen sentir que tenen alguna cosa que els altres no poden aconseguir. L'article, de fet, està farcit d'exemples, com el cas d'un client que va demanar que desaparegués el color vermell de la seva habitació d'hotel o un altre que volia fer un regal al seu fill adolescent durant les vacances i va demanar organitzar un partit de futbol amb jugadors professionals en un estadi d'Itàlia. I què passa amb els clients insatisfets? Doncs llegim que la clau està distreure'ls i complaure'ls amb obsequis. S'explica el cas d'un client que va reservar una habitació en plena època de monsons i es queixava que portava 4 dies plovent. Al personal de l'hotel, immediatament, li van regalar un xampany i un tractament d'espa i el van traslladar a una suite encara més luxosa.
Avui un suplement una mica més auster. Avui al suplement hi sonarà aquesta cançó. Avui al suplement, la banda sonora de la nostra vida. I al costat del llit, enganxat amb el tac, i el retrat teu amb l'anguilet. Avui al suplement, un dels millors lletristes en català del nostre país.
Catalunya me provoca admiració, frustració, recel, amor, depenent del moment. És una... Catalunya per mi és com un petit miracle, la seva pròpia existència, però que al mateix temps està carregada de complexes. I llavors tot això em remou per dintre. Sobretot ara amb la situació actual. Jo crec que el que s'ha de fer és, bueno, entendre que estem en un marc polític molt particular, amb una Catalunya que està desinflada i que necessita inflar-se, però que l'únic líquid que troba és inflamable.
A 11:15, l'entrevista, la conversa des d'Altafulla, on es refugia Lluís Gavaldà quan és a Catalunya, perquè sabeu que des de fa uns quants anys ja viu a Anglaterra. Avui, Lluís Gavaldà, al suplement. 9:03.
El suplement, amb Roger Escapa.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Aquest 2026 Barcelona et convida a mirar-la com mai. Fins al desembre, la ciutat es converteix en la capital mundial de l'arquitectura, amb més de 1.500 activitats repartides pels 10 districtes. En trobaràs tota la programació al web capitalmundialarquitectura.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Ja són aquí les ofertes límit del Corte Inglés. D'electrònica, portàtil Asus VivoBook 16 Copilot Plus amb AMD Ryzen AI per 699 euros. I de telefonia, smartphone Samsung Galaxy A56 5G, 256 GB, de 529 euros a 449,90. Són les ofertes límit, només fins al 15 de febrer, a la botiga web i app del Corte Inglés.
012, la millor resposta.
Què fas tan concentrat?
He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
Que bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
M'encanta veure't tan motivat.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
94.602, 94602, de la sèrie 64.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Sense fronteres, amb Kilian Sabrià.
Tornem a activar el GPS del català.
A veure, cap a Salses o cap a Guardamar, o a Fraga, o a Maó.
Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
La llengua diu qui som, aquí i al món.
Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.